COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya s'està convertint en la base logística del tràfic de haixís i marihuana del Marroc cap a Europa, segons els Mossos d'Esquadra, que han fet balanç de la feina feta aquest 2023. Un balanç cada cop més preocupant, però també més efectiu. Més operacions en marxa, més decomissos de droga, més persones detingudes i més violència en l'operativa dels grups criminals, sobretot entre bandes rivals. La policia autonòmica ens ha explicat que el volum de haixís comissat aquest 2023 ja és el més gran de l'última dècada. Estem parlant de 14.000 quilos fins a setembre. El cos policial, Andrea Gavarró, vol evitar que organitzacions criminals internacionals arrelin a Catalunya, oi?
Les dades de la policia catalana obtingudes per l'Agència Catalana de Notícies confirmen l'increment del nombre d'incidents, sobretot els darrers anys, amb més de 40 tones de droga comissada des del 2020 i prop d'un miler de detinguts tant l'any passat com el 2023. El cap de la Unitat Central d'Estupefaents dels Mossos d'Esquadra explica per què ha incrementat el trànsit d'haixís a Catalunya els últims temps.
S'ha produït aquest increment, creiem que precisament per la pressió que s'està produint a la resta del territori estatal i principalment al pla especial del Camp de Gibraltar, i que ha provocat que algunes organitzacions estiguin centrant els seus esforços en traslladar aquestes càrregues de droga cap al nostre territori per tenir una via de trasllat més ràpida i que amb una suposada menor pressió policial per poder fer-la arribar finalment als seus països de destinació.
Tal com expliquen des de la Unitat d'Estupefaents, Catalunya sempre ha estat territori de pas de l'haixís i d'altres substàncies cap a la resta d'Europa, com la cocaïna. Però amb l'haixís, els darrers dos anys es detecten més incidents com desembarcaments infraganti, transport sortint de les nostres costes o recuperació de fardells que efectivament provenen d'algun embarcament en algun punt de la nostra geografia.
Gràcies, Andrea. Obrim ja l'àrea de serveis. Avui, dia de Sant Esteve, tenim una jornada 100% anticiclònica, torna a imperar el sol a tot arreu, amb fred de bon matí i suavitat durant les hores centrals del dia. De cara als pròxims dies, no esperem canvis importants, la temperatura no patirà gaires variacions, continuarà fent fred al matí, fred habitual per aquesta època de l'any, mentre que de dia l'ambient serà molt més suau. Sàpiguen com està la xarxa viària, que està complicada a hores d'ara. Per exemple, tenim cua a l'autovia 2, a Cornellà, fins a Joan Despí, direcció Barcelona, l'autopista P7, a Sant Cugat del Vallès, direcció Girona, C32, de Sant Boi fins Gavà, també cap a la capital catalana, C33, a Montcada, direcció Barcelona, i a la C58, de Barcelona, fins Ripollet, també en direcció cap al Vallès. T'explico ara que la Fiscalia de Menors de Barcelona té obert aquest 2023 dues investigacions contra nois menors que haurien difós imatges sexuals de nenes i noies menors canviant-los la cara amb la intel·ligència artificial. En concret, agafaven imatges de cossos nus i els manipulaven per posar-hi la cara de nenes i adolescents tretes a través de les xarxes socials o fotografiades directament per ells. Segons la Fiscalia de Violència Domèstica i de Gènere de Barcelona, altres fets relacionats amb la tecnologia i la violència contra les dones que augmenten és l'anomenada porno-venjança, és a dir, exparelles que difonen imatges sexuals de les seves anteriors relacions. I avui iniciem un repàs als fets més destacats d'aquest 2023 que està a punt d'acabar. Des d'avui fins divendres, el Santiago Espasa ens ha recollit en un minut i mig aproximadament les notícies que més ens han impactat. Comencem amb Barcelona i la seva àrea metropolitana.
L'onada de casos de violacions a Badalona ha marcat l'agenda informativa de l'any 2023 a l'àmbit metropolità de Barcelona. El 7 de març es fa pública la violació d'un grup d'adolescents a una nena d'11 anys al centre comercial Màgic de Badalona. Els Mossos investiguen un total de 8 casos de violacions grupals, de les quals 3 han passat en aquell centre comercial. El 22 d'abril, la planta d'Amazon a Martorelles tanca definitivament després de mesos de negociacions amb els sindicats. Parlant de política, el 28 de maig, el líder del PP a Badalona, Xavier García Albiol, aconsegueix una majoria absoluta. A la resta de l'àmbit metropolità, les eleccions municipals consoliden el pes del PSC. També el 17 de juny, el mateix dia de la presa de possessió i quan Xavier Trias ja pensava que tornaria a ser l'alcalde de Barcelona, Barcelona en Comú anuncia, per sorpresa, que finalment votarà a favor de la candidatura del socialista Jaume Collboni, una decisió que es va anunciar només una hora abans del ple. El 2 de juliol, els governs català i espanyol acorden ampliar la B40 entre Terrassa i Castellà del Vallès, passant per Sabadell. I el 10 de setembre, quatre joves moren atropellats per un tren quan creuaven les vies núvies en una zona no habilitada a Montmeló. I en dates nadalenques, el 18 de novembre, l'Ajuntament de Badalona inaugura una arbre de Nadal de 40 metres. El 21 de novembre, la Generalitat declara la preemergència per sequera a l'àrea metropolitana, afectant a 202 municipis i limitant el consum d'aigua a 210 litres per persona i dia. I per acabar el 30 de novembre, els Mossos d'Esquadra desallotgen el Cubo i la ruïna, les cases ocupades situades a l'entorn de la plaça Bonanova de Barcelona.
Gràcies, Santi. T'explico ara que propietaris forestals del Parc Natural de Collserola s'han unit per primera vegada per impulsar accions conjuntes de gestió forestal. Ho fan amb un doble objectiu, posar en comú accions contra la sequera, cada cop més habitual i llargues, i també minimitzar el risc de grans incendis forestals. Amb els propietaris dels boscos ha parlat el Pau Brunet.
Els experts han insistit en la importància que representa una unió d'aquestes característiques per contrarrestar la situació d'alerta que pateixen els boscos de Collserola. Joaquim Englert, responsable de Bosc Social de la Federació d'Associacions de Propietaris Forestals, ha volgut remarcar la necessitat d'intervenir conjuntament i evitar la mort de més arbres per culpa de fenòmens com la sequera i la mala gestió dels boscos.
Boscos molt densos realment estan patint una sequera severa i s'estan morint arbres. El que hem de fer és una conservació, però amb acció. Val? Hem de gestionar activament els boscos amb uns criteris de sostenibilitat.
Aquesta unió, que és la primera vegada que es dona, persegueix el clar objectiu d'ajudar econòmicament a molts propietaris que, individualment, es veuen incapacitats d'assumir els costos dels estralls que provoquen els incendis forestals. Fidel Castellví, propietari d'una finca a Collserola, explica que s'han hagut d'ajuntar forçosament aquest grup de propietaris per tal de gestionar la situació crítica de Collserola.
Hi ha gent que les treballa o no. Jo, per casualitat, pues, he estudiat això i em dedico una mica a això. Llavors penseu que, per exemple, a Collserola, el 70% de Collserola gairebé és privat, de titularitat privada. I, clar, llavors ens hem tingut d'ajuntar els propietaris pues, per començar a gestionar aquest espai.
Aquesta iniciativa compta amb el suport del Consorci del Parc Natural de Collserola, que vetlla per a garantir els valors naturals i patrimonials del parc.
I tot i que els veïns ja han avançat que si no se'ls escolta aniran als jutjats, l'esperada reforma de la Ronda de Sant Antoni a Barcelona arrencarà el dilluns 8 de gener. L'Ajuntament ha avançat que manté el projecte de renovació aprovat per l'exalcaldessa Ado Colau, però sense descartar algunes i puntuals modificacions. T'ho amplia l'Andrea Gavarró.
L'Ajuntament ja ha celebrat una sessió informativa oberta al veïnat per explicar els detalls de l'inici de les obres. El regidor de l'Eixample, Jordi Valls, ha dit que es presenta el projecte inicial sense modificacions.
El que fem és presentar el projecte tal com estava amb el projecte inicial. No hi ha cap modificació, tal com es va plantejar en el seu moment, és entre Villarroel i Floridablanca és plataforma única i la resta fins al carrer Urgell és la possibilitat de que pugui passar un carril bàsicament d'autobusos, tal com es havia quedat.
A més, ha afegit que la gestió posterior tindrà en compte els usos que en faci la ciutadania i les noves dinàmiques de funcionament de la ronda. Valls explica també que la voluntat del consistori és acabar amb aquesta provisionalitat com més aviat millor. En la mateixa línia, el regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha assenyalat que el més important és començar les obres i deixar enrere la situació de paralització actual. En aquest sentit, el regidor ha demanat a la ciutadania un marge de confiança per executar-les. Durant l'any vinent es durà a terme la primera fase de l'obra centrada en els dos trams de la Ronda de Sant Antoni, Comte Urgell-Villarroel i Villarroel-Floridablanca, i les voreres del costat Eixample i del costat Raval. La segona fase d'obres abordarà el carrer de Tamarit i les places del Raval.
Abans de tancar aquest primer bloc de l'actualitat de Catalunya i Andorra, t'explico que el president d'Impulso Ciudadano, José Domingo, ha requerit formalment al president Pere Aragonès la col·locació immediata de la bandera espanyola en la forma que legalment i reglamentàriament ordeni la normativa vigent. Així ho ha reclamat l'entitat constitucionalista després que el símbol fos retirat de la galeria gòtica del Palau de la Generalitat després de la compareixença de Pedro Sánchez dijous passat. Segons Impulso Ciudadano, s'ha detectat la seva absència al despatx del president, la sala del govern, la sala de diputats, la sala dels Reis, la galeria gòtica i també la casa dels Canyonges. Ens arriba una última hora de la crònica negra. Els bombers de la Generalitat han treballat en l'extinció d'una zona de barraques a tocar de la C-33 a Montcada i Reixac, que no ha deixat ferits. L'avís del foc es va rebre ahir dilluns a les 9 del vespre en un assentament de barraques al Pla d'en Coll. 9 dotacions dels bombers amb suport de bombers de Barcelona van atacar les flames que havien començat en una zona d'hortes i matolls i s'havien estès fins a les construccions. A banda de la les barraques, també s'han calcinat vehicles i materials diversos. Al voltant de les 12 de la nit ja no hi havia flama, però les tasques de remullar s'han allargat fins pràcticament les 10 d'aquest matí. En el paral·lel, la caiguda de restes d'un balcó ha provocat ferides a una persona a Cambrils, al Baix Camp. Tanquem aquí aquest primer pas de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continua a migdia COPE. Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa.